El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart i un minut de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de la Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Balcells, molt bon dia també.
Bon dia.
I el Pasqual Lussó, molt bon dia també per tu.
I bona hora.
Veníem d'un cap de setmana que un servidor es va cremar l'homenatge del mossèn Pere Grau a les Planes, que va fer un sol espaterrant durant tot el dissabte.
Feia molta calor.
De fet, tinc encara alguna crema dels braços. I avui fa allò de primavera, d'abril aigües mil.
Sí.
I ja ens col·lapsem. Sant Cugat ha col·lapsat a nivell de trànsit rodat. I també dic que l'han encertat els meteoròlegs,
sí,
aquesta vegada.
Ja veurem... primera vegada, potser.
Ja veurem Sant Jordi. Jo espero que faci un, no sé, una aturada d'aquesta aigua, re, uns moments, perquè podem treure els llibres i les roses al carrer i després que tornem a recuperar el ritme d'aigües, que ja toca el mes d'abril.
Jo crec que aquesta aigua el que fa és posar en valor la vocació dels tertulians.
Sí?
Sí. Home,
quina vocació?
La vocació d'arribar a la ràdio i la nostra responsabilitat.
Bullant-nos i
tal. Que venia amb moto fins aquí.
Has vingut amb moto.
Sí, però a vegades és molt més quedar-te a casa i amb el paraigües, igual amb el que sigui. És que ho hem de fer. I això crec que ho posa en valor, la pluja aquesta.
Jo avui tinc hostes del País Basc que estan molt acostumats a la pluja a casa i tinc allò el temps just per anar-los a pescar. Però dius, bueno, et sap greu també, dius, esperant doncs, allò un dia lluminós, que els puguis passejar i tal, doncs que es troben aquí amb el paraigua.
Bueno, ja hi estan acostumats.
Però ja hi estan acostumats. Sí.
Que et diuen, us queixeu de bici?
No? Sí. No sé per què us queixeu, si no plou mai.
Doncs, més coses de l'aigua. Ara que veig els gots aquí plens d'aigua...
Esperem que no sigui d'Andorra,
no,
aquesta.
Però per, us ha anat de 2 setmanes. Nosaltres teníem a dent.
Sí?
Aquí hi ha tot el consistori, la distribuïdora era aquesta.
Apa.
Aigua. Aquí a Sant Cugat hem tingut el cas d'una escola d'anglès, Merit School,
sí,
en què el professorat s'ha vist afectat. Era només aigua que... no els alumnes, sinó només el professorat, perquè era la que tenia a la sala de reunions. I déu-n'hi-do la martingala que s'ha muntat a Barcelona amb aquest miler de persones que s'han hagut d'absentar de la feina precisament per aquests problemes de gastroenteritis que han anat patint.
Veus com l'aigua no deu ser gaire bona?
Era d'Andorra, de Valira, no? La Font d'en Valira, diria.
Però tu fixa-t'hi.
No, és veritat.
Però aquí a mi em sembla que això es posa molt a taula. Vivim en una societat en què ens hem acostumat a una certa seguretat en aquest dia a dia. És a dir, tu quan vas a comprar carn o vas a comprar verdura o vas a comprar doncs, qualsevol cosa, dius, et fies de que hi ha hagut uns controls, de que hi ha una seguretat,
sí,
i tal. Tot d'una, resulta que l'aigua, que és l'element, diguéssim, que més impensable que pugui tenir problemes, et ve afectat. Llavors, ara preguntàvem a l'entrar abans de la tertúlia, doncs, qui és el que ha de vetllar, qui ha de controlar la garantia de l'aigua en l'origen, en la distribució. Ens hem de fiar, i penso que no podem dir que no, ens hem de fiar de les administracions que controlen l'alimentació, sobretot. És a dir, no?
Administracions i empreses,
i
que s'han de comprometre, no? O una sèrie de controls.
Penso si no hi ha hagut algun problema de sabotatge, perquè jo no puc entendre que no es passin aquests controls, vull dir, o sigui...
Però això és unes partides, si
ja.
El nostre moderador ens diu que aquí hi havia consum, aquí Sant Cugat,
sí, sí,
però no d'aquesta partida, per tant, ha estat puntual, no és que hi hagi hagut...
No, nosaltres perquè vam retirar el sistema fa 2 setmanes.
Retirar...
Ara tenim Mosmosi a la font,
sí,
d'aigua que tenim aquí a la redacció. L'Ajuntament fa cosa d'un mes, suposo que ho devia provar abans, però va canviar els sistemes d'aigua aquí, hi ha totes les seus de l'Ajuntament, hi havia EDEN, aquesta empresa de distribució d'aigua, i paulatinament s'ha anat canviant. Ens tocava també a nosaltres i ho vam fer fa 2 setmanes.
Però jo crec que l'aigua més segura que tenim és la de l'aixeta.
Això segur.
Sí.
i a casa meva es veu aigua de l'aixeta. Perquè aquí jo crec que sí que està controlada. Ara, segur. Les distribuïdores aquestes, pues, depèn.
No sé si Fontvella també va tenir un problema fa uns quants anys, diria, amb una partida també d'alguna de les fonts.
El que no coneixem de les aigües, a part doncs, de la potabilitat, que és l'element bàsic, és la composició d'aquestes aigües. I s'han fet campanyes, és a dir, no sabem, no totes les aigües és H2O, punt, i res més.
Seria un desastre.
Hi ha molts altres elements de sals i de minerals o de coses que difícil... I sembla que té una certa importància poder escollir l'aigua amb uns components més saludables o menys.
Jo et puc assegurar una cosa. A mi l'aigua sempre m'ha fet mal quan he fet canvis d'aigües. O sigui, sí. Quan vaig a Llívia, que hi vaig bastant sovint, i bec aigua de l'aixeta de Llívia, em fa mal. I quan bec aigua a Sopeira, que més neta que aquella aigua no deu haver-n'hi gaires, em fa mal també. Vull dir que el cos, m'imagino que s'acostuma a una sèrie també. D'elements,
d'anticossos
naturals, i quan fas un canvi, no sé per què, no tinc ni idea.
De viatge és habitual, jo me'n recordo, crec que al Marroc, alguna vegada havia anat al Marroc també... No és que fos aigua dolenta, però
a veure, els egipcis,
ni que agaféssim ameves,
els egipcis en temps de l'imperi van inventar la cervesa perquè era més saludable que l'aigua.
Sí.
Alguna cosa els hi hauria fer l'aigua a aquella gent.
Doncs són temes de l'aigua, avui tocava, amb aquest cel que raja aigua, jo crec que des d'ahir a la nit. Vull dir que ja ens va bé també... De fet, també traien ahir notícies sobre l'abastiment d'aigua en el cas de Sant Cugat, que ve del sistema Ter Llobregat, que també havien fet una reserva d'aigua de cara a l'estiu. Això encara ajuda més, suposo, en les previsions que comptaven amb les pluges que arriben de primavera. Mira que n'hem parlat del PGM en aquestes tertúlies. Sovint, i amb vosaltres concretament també sí. ho hem repassat ahir, cua.cat se'n feia ressò d'una roda de premsa en què els partits i entitats han demandat l'Ajuntament i l'EMD per irregularitats a la modificació del PGM, a l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, Gent per Valldoreix, Iniciativa per Catalunya Verds, més el PSC, la CUP i Procés Constituent han interposat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament i l'entitat municipal descentralitzada per presumptes irregularitats en l'execució de la modificació del PGM. Els demandants creuen que tot i ser necessari el canvi de planejament per evitar les indemnitzacions als propietaris de zones verdes, el consistori aprofita per fer modificacions innecessàries que afavoreixen indegudament alguns propietaris en detriment de les arques municipals. Aquests partits i entitats reben el suport de Mouta per Valldoreix, Esquerra, Ciutadans i el PP. És un, com deia, un dels temes que hem comentat sovint, no en aquest cas concret, però sí que han sortit el tema de les indemnitzacions de zones verdes, que suposen, per exemple, quan en aquest mateix curs l'Ajuntament té beneficis, tenen aquest fons de... No de plusvàlua, però sí de...
És obligatori tenir aquest fons
de reserva,
no?
de reserva per poder pagar, i més aquí a Sant Cugat, que sempre hem dit que pel tema precisament d'aquest planejament han hagut de fer permutes, indemnitzar, tenim el cas de Torrenegre, tenim una sèrie de coses a nivell de territori i d'urbanisme que sempre fan que una reserva del pressupost se'n vagi cap aquí. L'oposició i aquests partits diuen que això no s'ha fet bé. Estem a l'espera una mica del que dirà l'Ajuntament, però una mica...
Quasi...
En bloc.
Per això vull dir majoritària.
L'oposició en bloc, majoritària, vull dir, exceptuant de moment el partit, insistim,
però
perquè
fins
ja...
Fins i tot Esquerra i Més.
Sí, sí.
Més des de la part del contenciós i amb el suport d'Esquerra, Ciutadans, Mouta per Valldoreix i el Partit Popular.
Bueno, jo en aquests moments, la veritat és que no tinc massa coneixement. Sé que hi havia ahir aquesta roda de premsa perquè va estar a casa el Pere Soler i ho vam estar comentant, però no uh-huh. tinc més notícies, o sigui, no sé quines modificacions s'han fet. La veritat és que estic fora d'osques en aquest tema en aquests moments, però sí que sé que per la zona de Valldoreix hi ha hagut seriosos problemes amb cases fins i tot que s'havien d'enderrocar perquè estaven construïdes fora de normativa.
Hi ha hagut sentència.
Aquí mateix, al Turó del Golf, una tertuliana que teniu a vegades aquí ha cobrat molts milions perquè va fer una denúncia d'una casa que s'havia construït fora de
d'ordenament.
D'ordenament. A veure, l'Ajuntament té uns tècnics que teòricament haurien de mirar. Jo sempre he arribat, no en aquest ajuntament, a tots els ajuntaments que he treballat, que potser alguna vegada haurem de demanar responsabilitats als tècnics.
Evidentment.
Perquè, clar, a veure, l'alcalde, l'alcaldessa o qui sigui no té per què saber si aquell ordenament és el més correcte, però té un tècnic que sí que ho ha de saber i és el que l'ha d'assessorar. Per tant, algun dia potser haurem d'arribar a aquesta conclusió. Ens està costant molts diners les mancances tècniques, molts diners, i són diners nostres, no són de l'Ajuntament, són nostres.
Evidentment. I aquesta que dius de fora, clar, llegit com ho llegia el Joan Miquel, resulta que dius, primer hem de veure, doncs clar, si posen unes demandes, a veure legalment què és el que hi ha bo i què hi ha dolent. Llavors dius, suposo que els que volien cobrar del bosc, doncs també s'hi hauran afegit amb aquesta d'allò. Ara, el que és sospitós, o sigui, el que jo crec que més mal fa, perquè les coses legals suposo que es deuen poder superar d'una manera o altra, és que diu i afavoreix a gent que no interessava o que sembla que sigui partidari o alguna cosa d'aquestes. A veure, això que deies de la costa del Golf, realment és que el tècnic de dues parcel·les es van pensar que només era una però no la van fer i llavors havien de fer un tràmit urbanístic que era fer només una unitat, i per això va quedar fora d'ordenament, i per això pot costar molts milions.
No, ja la sentència ja ha dit que l'Ajuntament havia de pagar.
I això, dius, i de qui és culpa? Com dius tu molt bé, de l'alcalde? De cap manera. Clar, això és culpa de l'origen, ja que l'arquitecte s'ha oblidat de fer no sé què, no sé quin tràmit, i d'això l'alcalde no pot saber res. Llavors, resulta que hi ha gent que diu, ostres, és que els funcionaris triguen molt a actuar, és que tenen molta responsabilitat. Tenen molta responsabilitat i, per tant, entenc que les coses se les han de prendre amb rigor i, per tant, amb calma. Ara, dit això, molt pocs cops veig que hi hagi funcionaris o tècnics, o com vulguis dir-li, afectats per alguna d'allò. Ni tan sols, com insisteixo molts cops, ni secretaris ni interventors, que són els que permeten els que donen el Nil Obstat en el de Llonces. L'altra cosa és que l'alcalde ho aprovi malgrat els reparaments que hi hagi del secretari del... Això és un altre problema. Però si no n'hi ha, l'alcalde ni punyetera idea, vaja.
Sí, però aquí tornem a entrar amb això, amb mil històries.
Sí.
És a dir, és veritat que els tècnics preparen les resolucions, els estudis, ai, i fan la proposta de resolució que l'assumeix el polític. El polític que no en té massa idea i que es fia del funcionari o del tècnic que li ha fet la proposta. Però la responsabilitat última la té el
ja,
polític.
Bueno, sí.
La té el polític i no li hem de treure aquesta responsabilitat. Dir, no, home, doncs no té cap... No, és impossible, és incapaç de saber tot el que s'està coent allà. Però, i llavors ens firma
Maria,
i tal.
La responsabilitat més gran que té el polític és de posar tècnics competents.
Sí, però un cop els té posats, ell és l'últim que fa la signatura i és la cabal, no la del tècnic. I per tant, i després tornem a trobar-nos en aquest àmbit relliscós de l'urbanisme, que és susceptible de favoritismes, de favors, és molt... Quan hi ha irregularitats, moltes vegades és en aquest àmbit que s'hi juguen, sí, interessos privats, interessos de vegades públics, i tornem a trobar. I jo estic, en fi, content que des de l'oposició o des de políticament, si més no, es posi damunt la taula, de dir, ep, aquí hi ha sospita d'irregularitat. Anem-ho a comprovar i anem-ho a demostrar o no?
És la feina de l'oposició.
És la feina.
Exactament.
I per tant ens anem d'alegrar que les coses doncs surtin i es denunciïn i es posin, i després cadascú, que cada pal aguanta su vela.
Estem a l'espera del que digui l'Ajuntament, perquè també... ara us exposo dos punts més del que es va sentir ahir a la roda de premsa. L'urbanista Joan Barba ha apuntat que durant el procés de la modificació del PGM, tècnics municipals van presentar informes desfavorables a les autoritats competents sobre alguns àmbits del planejament. Això és un punt que també crec que val destacar precisament perquè ara argumentàveu temes relacionats amb les decisions tècniques. I després també una de les coses que també es van dir en dos casos molt concrets i molt significatius d'aquí de la ciutat, que hem sentit moltes vegades, és que un altre fet que reprova l'oposició i les entitats és la compra dels terrenys innecessaris, segons ells, dels propietaris de Can Busquets pel valor de 2,5 milions en la qualificació de l'àmbit de zona verda, i també apunten un altre tema històric de la ciutat, la compra de Can Montmany, que obligava el propietari a pagar la urbanització del Camí de la Salut i que l'Ajuntament va perdonar aquest requeriment també a successius propietaris com la regidora de Siu, Joan Franquesa, i després Promusa. Finalment, l'actuació la va assumir l'EMD amb 200.000 euros a capítol d'inversions sostenibles.
M'hi perdo, jo.
Jo no,
jo no m'hi perdo, però sí que és veritat que no cal que anem tan lluny. Vull dir, és veritat que l'urbanisme és l'única cosa que es pot fer coses estranyes, diguéssim.
I les contractacions,
però sobretot en temes urbanístics. Hem trobat regidors i tècnics que, com que han tingut coneixement abans de que es fes un projecte urbanístic, doncs n'han tret beneficis. Ah. Vale? Això ho sabem constant. Ho hem denunciat infinitat de vegades. Vull dir, l'Ajuntament de Sant Cugat s'ha hagut de personar en temes urbanístics moltes vegades. Moltes vegades. Malgrat això, a veure, no ho sé, és un tema, hi ha dos temes que els ciutadans i ciutadanes no li fan cas i a mi em preocupa molt. Un és l'urbanístic i l'altre és els pressupostos. La gent, quan parles de pressupostos, tothom es perd i ningú, quan el pressupost és allò el més important que fa un ajuntament en tot l'any, no? I per tant, bueno, potser sí que hauríem de fer una mica de pedagogia, allò de a davant de casa meva era una zona verda i tots són pisos, i això ho va fer aquest ajuntament.
El problema, Maria, a vegades em pregunto, dir, poden haver-hi en situacions concretes
però és que n'hi ha moltes de situacions concretes,
sospites, especulacions, però no hi ha, no tens proves ni tens capacitat potser per agafar i agafar informes, tenir dades concretes, doncs, per poder en tot cas desemmascarar o denunciar una situació. La simple sospita, això ens ha passat a política a nivell més gran. És a dir, jo estava al Parlament i jo sabia, es deia fulano de tal, ostres, té negocis bruts allà, però rumors, sí, passen coses, però ningú s'atreveix a denunciar-ho perquè no tens capacitat de tenir proves.
Jo, com a partit polític en aquest poble, he anat als jutjats més d'una i més de dues vegades, i m'han donat la raó, de més. A la Guinardera, per exemple.
També, jo no és per fer ara l'advocat del diable, però dues coses. Una, també pot ser, tal com s'exposa una mica el contenciós, aquí estem parlant de criteris, també. Vull dir, aquesta oposició en bloc el que està argumentant és que no entenen, per exemple, el tema de promocionar més o donar partides més grosses, per exemple, terrenys que estan a rieres, que no pas en terrenys edificables. Vull dir que aquí també passa pel tamís del criteri d'uns i altres. I dos, una altra idea que us volia comentar, insisteixo, sense fer d'advocat del diable, però crec que és just també posar-ho sobre la taula. Hi ha una altra cosa que és el PGM, en aquest cas sembla que és el del 76, que estableix al Vallès una sèrie de zones per créixer, per urbanitzar, i que això s'ho han passat també als ajuntaments.
Però això es pot arreglar fent peris, fent plans especials, sí, de reparcel·lació,
i se n'han fet molts. No recordem el tema del centre direccional, que recordem que era gairebé una ciutat entre Cerdanyola i Sant Cugat, havia de créixer una altra boleta allà al mig, i això entenc que els consistoris ho han pogut anar més o menys a aturar.
És que moltes vegades és que Barcelona li molesta o li estorba no sé què i ens ho carrega en els ajuntaments del costat, i llavors que Sant Cugat tingués 200.000 habitants com estava previst, doncs evidentment, ho diu bé la Maria, es pot, però fixa-t'hi...
Quants en tenim previstos ara?
Ara no arribarem als 100.000, o sigui...
No arribarem perquè no arribarem...
Perquè està tot saturat, ja.
O perquè hi ha una política que diu fins aquí hem arribat i prou.
Està tot saturat, vull dir, totes les zones... Sí, home, vull dir, si no és que diguis on hi ha 3 pisos on farem 18, ja Sant Cugat ja està tot tot, bueno, uh-huh. tot tampoc és...
Jo veig que tornen a sortir grues, i vol dir doncs que
s'ha reactivat... No, però per corollar les zones que estan...
Les zones previstes.
Però aquí hi haurà habitants.
Ara,
jo
volia dir el que deia la Maria, diu es pot arreglar en Peris, efectivament, doncs dius, mira, aquí on t'havia previst 7 pisos en farem només 4, però tot això el constructor o el promotor, el que sigui, li has de pactar-ho molt bé.
Compensar.
Has de pactar-ho, compensar molt bé. Llavors dius, és que et surten coses aquí que aquí no estava previst això i que allí no havia... Bueno, clar, és fruit d'una negociació de dir-li aquí, no facis més això, mira a veure què podíem fer, etcètera, etcètera. Clar, d'aquestes...
Ja et puc donar el 3%.
No, l'Ajuntament de Sant Cugat no ha passat mai, però
no,
podria ser.
En general, són negociacions que hi entren aquestes coses.
Les compensacions, de vegades, no són tant amb el 3%, sinó
no,
amb intercanvis
mai.
De sí. feines.
També. I clar, és difícil governar una ciutat com Sant Cugat, jo crec que és difícil. L'única cosa que necessites és honestedat, vull dir, jo crec que és així.
Doncs això és el que tenim avui, insisteixo, que estem a l'espera una mica que ens digui el que digui l'Ajuntament al respecte. Insisteixo, com bé deia, també és un tema complicat com el dels pressupostos.
L'Ajuntament ha canviat
que sentim números amunt i avall i moltes vegades ens...
Aquest Ajuntament ha canviat de responsable urbanístic, el director de serveis d'urbanisme que hi havia s'ha jubilat i ha vingut una persona nova de Terrassa que no sé si se n'entera massa de la pel·lícula.
No, jo no ho sé perquè no el conec.
Jo crec, igualment, crec que això no és nou, d'un canvi ara mateix. Això no crec que sigui d'una qüestió de canvi de cadires. Com deia, estarem atents a aquest tema. Més coses. Teníem novetats sobre el Delphi. Aquest cap de setmana vam tenir manifestació aquí al centre amb el suport d'un miler de persones.
Molta gent.
Sí, déu-n'hi-do per...
I molts petardos.
Sí, però jo em vaig trobar casualment...
A la plaça Lluís Millet van estar tirant petardos.
Vale. Ara no sé si referies a...
No, petardos... Petardos valencians, diguéssim.
Ui, no sé si ho arreglem.
Fet aquesta remarca, el que deia, en plans de Delphi, que reclamen més intervenció dels polítics... teníem la concentració aquí a l'Ajuntament i ahir a les 4 de la tarda al Parlament de Catalunya. I a part també, els treballadors de Ferrovial a Delphi també accepten el pla d'indemnitzacions que ha proposat la companyia, que són aquests 50 dies lineals per any treballat, a raó de 30 mensualitats amb un mínim de 10.000 euros per treballador. Aquesta és l'altra part que de vegades no es visibilitzava de Delphi, que eren els treballs afegits, en aquest cas de manteniment per part de Ferrovial, i queda encara saber una mica el que passarà amb els treballadors de Delphi. De moment, el que han reclamat o el que han visibilitzat els treballadors és que la matriu, l'empresa, ells fan servir l'expressió de que posen pals a les rodes en el sentit de que evidentment Delphi ja té una decisió presa. El tema és això com ho pot articular, perquè es pot fer molt bé o es pot fer molt malament, i més amb vistes a una reindustrialització amb empreses interessades que potser alguna d'elles podria absorbir 200 i escaig treballadors de la plantilla. Tenen alguna, creieu vosaltres, ells demanen més suport polític, ahir ho deien al Parlament, o això no té solució? Vull dir,
jo no sé si ho veurem nosaltres. No sé si ho veurem nosaltres, però que el lloc on està Delphi s'acabarà urbanitzant i fent pisos...
No, però l'Ajuntament ha fet els deures perquè no passi. I en aquest cas promocionar més que pugui acollir una empresa que no pas pisos. Això...
És un lloc ideal per fer pisos. Vull dir, jo no els hi faria, però està molt ben situat.
Sí, però això és lo de la proposició indecente. Vull dir, esclar, arriba un punt en què potser sí, jo que espero que no, però vull dir, arriba un punt en què potser sí, que dius, hosti, mira, si tant és així, doncs ràgate i disfruta. Dic jo no sé, suport polític per part de l'Ajuntament de Sant Cugat crec que n'han rebut. Per part dels diputats del Parlament, suposo que també, perquè tothom vol que se salvi una empresa o que surti el menys damnada possible. Exactament. Amb els llocs de treball, etcètera, etcètera. Ara, a partir d'aquí, el que puguin fer ja és diferent, no?
Jo penso que aquí hi ha dos elements que no sé si lliguen o no lliguen. Una és la situació dels treballadors, és a dir, els 500 o no sé quants,
540.
Que poden quedar fora, sembla que sigui la gran solució, doncs, que 200 es puguin tornar a recuperar, però dir, són 300 famílies que segurament que quedaran fora i s'hauran d'espavilar. Aquest és un element. I l'altre és el model de creixement de ciutat, si interessa o no interessa l'aposta industrial de Sant Cugat, amb quin tipus d'indústria nova requereix una ciutat com Sant Cugat, o el més fàcil de dir, escolta, anem fent pisos, anem omplint de personal, i aquí doncs en traurem també una rendibilitat d'impostos. Jo penso que aquí això s'hauria d'explicitar. L'Ajuntament, evidentment, ara en aquests moments el prioritari és veure com salvem uns llocs de treball i per tant doncs, uns llocs de feina per aquests treballadors, però l'altre és de dir, de debò, l'Ajuntament diu aquí no hi haurà pisos i volem que sigui una zona perquè ens convé per Sant Cugat incentivar una activitat industrial de noves tecnologies o del que vulguem, no? De quin sector, jo no sé, és un repte, vull dir, aquí jo no he vist que s'hagués debatut això, no hi ha un debat sobre aquest punt. Només veig jo doncs, com se salven els llocs de treball o com se salva l'alternativa de Delphi.
A veure, jo crec que Sant Cugat sempre ha tingut l'espasa de Damocles a sobre, pensant que si era una ciutat dormitori, que si era Beverly Hills, si era no sé què. Jo, vamos, personalment estic convençut de que una ciutat sense indústria és una urbanització. Vull dir, o sigui, jo crec que perquè la societat sigui completa hi ha d'haver-hi de tot, i evidentment la indústria, que era la Condiesa, o era el que sigui d'allò, jo crec que ens interessa molt preservar-la. Uh-huh. Interessa per l'equilibri de la ciutat i dels ciutadans, és que si no...
Jo penso que són d'aquelles ocasions que seria bo d'obrir aquest debat, de debatre-ho,
sí,
no? A nivell polític, poder dir, escolta, quin tipus, quin model de ciutat ens interessa incentivar, no?
Però això jo crec que va més lluny, és quin tipus de territori. A Catalunya, durant 30 anys hem fet zones industrials en llocs on no hi havia mitjans de comunicació públics.
A les rieres.
I quantitat de zones industrials on el treballador ha d'anar forçosament amb cotxe perquè no té manera d'arribar-hi d'una altra manera. Per tant, és un projecte de territori. I aquest projecte de territori durant 30 anys no l'ha fet ningú en aquest país. Si no vés-te'n pel Baix Llobregat i veuràs que en les zones més perdudes del món mundial hi ha zones industrials. Em sembla que l'única zona més o menys industrial que està connectada a mitjans amb tren públic és Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat, però totes les altres que jo conec han d'anar els treballadors amb cotxes, per tant, es crea un...
Hi havia preus més baixos del terreny,
clar,
suposo que...
Però, es crea, però el treballador li costa més anar a la feina que no pas quedar-se a casa, diguéssim. Per tant, això mai s'ha debatut en aquest país, mai. Jo no recordo cap conseller d'indústria que hagi debatut això amb els ajuntaments, almenys els ajuntaments que jo conec.
Jo vaig estar, molts anys vaig estar a Galícia, i llavors el del BNG aquell se'm queixava del contrari, que el Fraga havia fet moltes carreteres que no duien enlloc. Moltes les corredoires eren carreteres de no sé què i no duien enlloc. Llavors, què és primer, l'ou o la gallina? O sigui, és clar, si nosaltres tinguéssim els mitjans públics que arriben a les indústries simultàniament o gairebé, faríem diana, però si no crees les infraestructures també és més complicat posar... Jo crec que ha d'anar molt acompassat, això.
Mira, el tren de Ferrocarrils de la Generalitat que va a Terrassa,
sí,
no para en les zones industrials de Rubí i les Fonts. O sigui, les estacions de Rubí i l'estació de les Fonts queda lluny de la zona
separada,
industrial.
Sí.
Uh-huh. Si hi hagués una parada entremig, molts treballadors podrien anar a treballar amb tren.
És possible, sí.
Sí.
Per donar un exemple,
sí, sí, sí. Concretament aquest exemple, també és veritat que després s'hi afegeixen línies d'autobús, per exemple, en aquest cas de les Fonts,
sí,
no de les Fonts i Rubí, però sí de Terrassa, hi ha les línies de Camparellada, que també és un macro... zona industrial que hi ha al sud de Terrassa. Aquí és Sant Joan, que perquè està molt ben ubicat, Sant Joan també és molt gros i també hi ha les línies que uneixen els polígons. Passa també el tema de... Jo no sé, a la resta de països, jo recordo Alemanya, per exemple, que sí que hi ha moltes indústries importants que tenen estació de tren.
Moltes.
També perquè és una planificació, sí. També hereva d'una planificació molt estricta.
Però ha sigut primer el tren o la indústria?
Jo crec que...
Jo crec que aquesta és la història, en aquest cas.
Sí.
Però, malauradament...
Però hi hauria d'haver més intervenció pública amb aquestes coses, perquè tu parles dels països de fora. A les zones industrials, fins i tot la imatge de les zones industrials són de construccions agradables, anava a dir. Aquí és un poti-poti que sembla que ningú... Jo recordo que en el moment del tripartit hi havia l'Oriol Nelo, que tenia doncs, responsabilitats. I havien començat a engegar una reforma, de dir, des de les granges dels pobles rurals fins a les zones industrials, d'obligar a que tingui un mínim d'estètica les construccions d'aquestes zones industrials, perquè això d'aquí sembla que val tot, és a dir, una cosa doncs d'una contaminació visual de tota mena. Dius, no,
la Generalitat ha fet unes lleis d'obligado cumplimiento que és per fer barreres contra el foc a tots els polígons industrials. O sigui, les naus han de tenir una determinada construcció que el foc no pugui passar d'una nau a l'altra. Això és una llei aprovada i que està en marxa. I l'obligació de Protecció Civil i dels ajuntaments és controlar que les zones industrials ho tinguin.
Tampoc
es fa.
Ni cas ni supòsit.
Tampoc es fa.
Tu vas de Rubí cap a Castellbisbal, doncs, tota aquella zona, aquella... És una cosa que dius, ha estat fa... Dius, això, com si estigués amagat una indústria amb rètols i amb històries. Dius, tu, això... No, hi hauria d'haver...
No, és que la llei ho diu, que ho has de vigilar.
Vigilar, però fins i tot l'estètica, ho diria jo. Tu.
És cert. Però llavors ve un tema que suposo que és el
que
tema
és els costos.
Exactament.
Sí, sí,
que
sí.
El pagès pot una granja de porcs amb un alxup, amb una sitja...
Amb els totxos vista, amb unes finestres allà,
oralita
allà, el que vulguis.
I dius, tu, quina pena. Però si dius, fes més, jo no tinc calés per
doncs fer-ho. Trobo que Catalunya encara, perquè hi ha altres territoris de l'Estat que jo del totxo vist, també suposo per recursos econòmics dels
segur.
És molt més evident el que deia, per exemple, és veritat que la indústria, jo a Alemanya, per exemple, un cas molt concret, que és un país molt industrial, a la zona de Mainz o a Munic també, tampoc veia grans escultures a la indústria de fesomia. Ara bé, també poc es pot fer amb Martorell, per exemple, amb la Canonja de Tarragona. Vull dir que són el que són i són indústries pesants.
Aquestes indústries químiques, les xamanes no te les estalvies, potser, no? I això...
Però la indústria química que es va fer a Tarragona, digues la història d'on ve, d'on eren aquells terrenys, de qui eren els terrenys, del bisbat. El bisbat els va vendre a preu baix entre... més alt del que calia, en una zona que no hi havia aigua. I es va fer una indústria pesada en una zona que no hi havia aigua. És un país de pandereta. Sí. És que no planifiquem res. És terrible. Vull dir, jo fa 40 anys que estic donant-me cops a la paret i no me n'he sortit. No. A veure, és tan fàcil de planificar. El tren que va del Prat cap a Castelldefels passa per dues zones industrials de Sant Boi i de Viladecans i té la parada al mig del no-re.
Bueno, o sigui, com l'AVE de Tarragona.
Al mig del no-re. Clar, dius, però per què no feies la parada a la zona industrial o més a la vora de la població? Perquè la població ha d'anar amb autobús. Per favor, és desesperant.
Doncs això eren els termes, el tema que parlàvem de industrialització de Delphi, que ens ha derivat, com bé dieu, a la planificació que s'ha fet al país. També, com sempre ho diem, atents a aquest tema. I teníem reunió, va ser ahir, no? Reunió a Moncloa,
sí,
parlant de país.
Imagina't, si som independents encara ho farem pitjor. Perquè això ho hem fet nosaltres solets, eh? No ens ho han manat des de Madrid, això.
Hi havia reunió, evidentment, tal i com van entrar, van sortir.
Algú esperava una altra cosa.
Jo és que no sé ni per què hi ha anat aquest senyor Puigdemont allà a Madrid.
Sí. Home, això és teatre.
Per aprofitar l'avi, suposo.
No, però
això és teatre. Pre... Això és teatre per part interessada per part dels dos interlocutors.
Potser arriba tard el tema més amb un govern en funcions, però sí que és veritat.
Com pots anar a demanar amb un govern en funcions que d'aquí 15 dies hi haurà convocatòria electoral? Jo què crec... pot donar, que pot negociar? No pot negociar absolutament res.
I no venia al Parlament bé, a parlar?
Li ha anat bé el Rajoy, doncs, perquè ha tingut una visualització i, una, i un gest, diguéssim, d'obertura i tal, i el senyor Puigdemont per tornar a explicar les quatre coses que sap que pot demanar però que no pot rebre.
Home, li va prometre per telèfon al fals Puigdemont fa uns mesos. Sí.
Ah, per això ningú va moure fitxa fins just abans d'acabar-se la legislatura.
Jo si una mica em convoca a fer el cafè, tu vine com un senyor que, escolti, podríem prendre un cafè, el que no vaig és a pensar que trauré alguna cosa. Jo crec que s'han fet moltes coses. Evidentment no s'ha tret res i ja se sabia que això acabaria així. És el que deies, qui esperava que passés no sé què. D'acord, però com a mínim es parlen. I estan d'acord amb la discrepància i se saluden. Diu, jo tinc molta gent que pensa molt diferent de mi. Tinc molta gent i em relaciono exactament igual o millor o el que sigui, perquè almenys pots tenir discrepàncies. Jo crec que el que no pot ser és que el president del govern espanyol i el president de la Generalitat no es parlin. O sigui, jo no en recordo que hi ha part, però per part dels dos, eh? El Rajoy deia, jo si és per hablar d'esto no sé què, i el Mas deia, pues jo si no és per hablar d'esto no vengo. Pues jo penso que sempre és bo parlar.
Tema, aquest és el tema, de s'ha posat exclusivament un punt sobre la taula, que és l'anomenat, que sempre parlem del procés, sí. Però ningú sap ben bé què hi ha dins d'aquesta parauleta, però d'aquí no sortim. En canvi, com a mínim ahir es va dir, escolta, hi ha altres coses.
Per tant,
hi ha infraestructures, hi ha fiscalitat, hi ha polítiques socials, etc, que això sí que d'una manera permanent s'ha d'estar dialogant, discutint, negociant.
Exactament.
Ara no ho pots fer amb un govern que està plegat.
Bueno, sí.
L'expresident Artur Mas sempre s'ha queixat de, precisament de gestos com aquests, encara que no portin o portin a posicions enrocades. Això ho hem, almenys ho ha escenificat, no sé si és veritat o no, però ho ha escenificat, aquesta falta de comunicació, i més tenint en compte...
Però no ho ha intentat durant dos anys, el president Mas no ha demanat ell, cap entrevista
jo,
de res.
Ell, jo crec que ell,
no,
ara
no
perquè ho dic tot
salvar,
de memòria...
No el vulguem salvar,
dic,
el Mas.
No el vull salvar, dic... Que no, jo crec que ell almenys ha escenificat durant molt de temps la falta d'entesa, no d'entesa per posar-se d'acord, perquè és el que diem, vull dir que van en posicions
tancades
i sembla temes, que, no, que hi ha una decisió presa per uns i altres, vull dir, hi ha una posició que és inamovible. Jo dic els gestos de parlar o de comentar o de quedar això, i ho dic de memòria, però jo diria que durant tot aquest temps l'Artur Mas ha escenificat que no hi ha hagut manera de...
Però
de poder-se trobar, i inclús això ha sortit al Congrés i al Parlament, el tema de si em truca o no em truca.
Sí,
vull dir que això
veritat.
Ho hem vist tots per televisió d'un i de l'altre.
Si tu et vols veure, truques, no esperes que et truquin.
Però,
i això no s'ha fet.
Fixa't la diferència.
Jo crec que sí, però...
Fa 15 dies, fa menys de 15 dies, el vicepresident es nega a anar a una reunió amb el Montoro perquè diu que té feina a Roma.
Ordenaven un bisbe català.
Això no ho sabia, però sabia que no hi havia el pap, el Sant Pare no hi era, estava a Turquia. Bueno, total, 15 dies després sí que me'n vaig a veure el Rajoy. Vull dir, no ho entenc, la veritat. És una diferència de... Tu no te'n vas...
És ganes de mantenir el divorci.
Però jo crec que això, el tema del Junqueras, dius, amb el Montoro, perquè ja s'havien vist, per exemple, a l'aeroport abans, vull dir, és que tampoc no sé...
Però a l'aeroport no parlaran de negocis.
Bueno, van quedar en una sala, entenc, restringida, VIP, per parlar, no crec que per prendre cafè, perquè és el que dèiem, el Pasqual, que amb els amics vas a fer cafè, però...
Sí, però jo crec que el diàleg és molt bo mantenir-lo, que no et faci mandra, dir, ara m'ha trucat, mare de Déu, què voldrà aquest pesat, o no sé què, no sé quantos, jo penso que és important mantenir-lo. I després...
I els diàlegs poden ser públics o poden ser discrets, i aquí no hi ha hagut ni discrets.
No, això no ho sabem, eh?
Amb 2 hores i 20...
Almenys ho han dit.
Això no ho sabem.
Ara sí, durant aquests dos anys.
No, exactament. Llavors, a mi el que em fa gràcia és aquesta, perquè m'ho han fet veure els periodistes, és aquesta política de gestos. Aviam fins quines escales, quins graons baixa el sí. Rajoy quan els allonses, si el rep a dintre, si el rep a fora.
I jo no... El regal que li va fer...
El regal, no? Perquè va dir, bueno, i amb aquest que li explico? Però dic, mira, però amb això ja tenim quartada per poder...
Per sortir els diaris fotografiats.
També, clar.
I el telediario.
I el d'allò, i li dona un gest simpàtic. Vull dir, jo
I el Puigdemont que li va regalar.
No, jo sí, crec que res, sí.
No, no, el Carles Puigdemont al Mariano li va regalar una part del Quijote.
Aquell ja li diu el Mariano.
Mariano Rajoy.
Ja li diu el Mariano, vinga.
No, tibis. li va regalar, em sembla, que és una, la part de, del Quijote de Cervantes,
això,
la part això, que surt això, Barcelona.
Això, el senyor Rajoy, al Puigdemont.
No, Carles Puigdemont, el senyor Mariano Rajoy.
No,
no,
no. No,
jo
no,
el
no,
que tinc
no,
entès
no, no,
és que
revés,
li va regalar un pac símil.
És la segona part.
Ho entes del revés?
La segona part
és,
del Quixot.
És del Cervantes fet pel Rico o no? No,
això jo no, no sé.
La segona part on hi ha doncs, la referència a la Barcelona... Sí. Mm-hmm. Que ens entén, però això va ser el senyor Rajoy que ho regala
el que no
que
sé
com, regala
el
Puig,
sí, el com Carles... deia el Josep Maria no sé perquè tot això suposo que es deu als caps de protocol es deu
oi tant,
abans,
oi
o no i llavors nosaltres per exemple a la Lira dius escolta que el president d'allò et donarà no sé què però nosaltres corrents a l'Ajuntament el que
la moreneta
per preparar el que tingui, per preparar un altre regalet
la feina que et donen quan sí, venen visites
exactament, la feina que et donen i perquè ja ho saps i llavors què li ha regalat el mas al Puigdemont jo no ho he vist
el mas.
El Puigdemont.
El Puigdemont en
el mas, no, el Puigdemont li va regalar la presidència de la Generalitat.
La cadira. No ho sé el que li va regalar. Ara, jo crec que sí que van trencar el gel i que, bueno, qui diu, escolta, tu, com ho podem... I després ho han derivat cap a les vicepresidentes. El Plaño en el Junqueras, perquè a mi em sembla que aquesta, la Sáenz de Santa Maria...
No,
I el Plaño...
El Junqueras...
Plaño a la Sáenz de Santa Maria. Perquè és, jo m'adormiria si aquell home parlés mitja hora.
A Junqueras feliç pel protagonisme que va tenir. Penseu que aquí en aquests moments hi ha un joc entre Convergència Democràtica i Esquerra Republicana
sí.
I intenten a veure doncs, qui pren més protagonisme
però,
en aquest
és,
moment.
Però va haver-hi regals o no...
És una jugada hàbil.
No ho sabem nosaltres. No ens... A mi no em van demanar què li podia
és
regalar.
És que regals alguns es prenien concessions, no?
És una per jugada molt... hàbil. Jo crec que hi ha jugades d'aquestes que descol·loquen. I una d'elles també és la de la Colau posant en l'alcalde d'Olot.
El Pere Macias.
El Pere Macias.
Això és una jugada que han quedat descol·locats.
Ha descol·locat a pròpies i estranyes. Jo crec que d'allò...
Bueno, el Pere Macias és el president del Col·legi d'Infraestructures o alguna cosa per l'estil.
Hi havia sigut conseller.
És un enginyer de caminos, canals i puertos.
Està clar, acceptar un càrrec de responsabilitat política, entre altres.
Home, si a tu et fan fora del Parlament...
Si em sembla molt bé, si em sembla molt bé.
Fora del Parlament quan ja estàs a punt de jubilar-te.
Però fixa't com grinyola.
Francament.
Però Maria, fixa't com grinyola llavors el partit per coses d'aquestes quan hauries d'estar content. De dir, un tant. Dels nostres agafa una responsabilitat en el govern de la ciutat.
Home. Sí, però, perdona, no és no té absolutament res que veure, perdona la d'allò, però és com el Figo quan van a jugar... A veure, si són professionals... Per què les de... O sigui, ahir Rafinha, que va jugar una estona sí. A Riazor, també només va sortir i el van xiular. Perquè havia... Però, escolta, cadascú es busca la vida.
Clar que sí.
I a mi em sembla una barbaritat, una falta de... No sé si de democràcia, però una falta de comprensió.
Però, Pasqual, sort del 8 a 0, eh?
És que la gent...
ja ho tenim tot arreglat.
Ja està.
La gent confon el tema de que tu pots pertany a un partit. Nosaltres tenim un militant d'un partit en aquí que va ser... director de serveis amb el Trias durant molts anys i no per això ha deixat de ser és un excel·lent tècnic
exacte.
I una excel·lent persona i perquè per no pot estar treballant amb el senyor Trias
vull dir.
Doncs ho hem de deixar aquí Maria Sansa, Josep Maria Balcells i Pasqual Lussó, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dijous
malgrat
la pluja
malgrat el vent
beneïda pluja, hem de dir beneïda pluja. Nosaltres tornem demà puntualment a un quart de del matí ara els deixem amb l'equip del Sant Cugat a Fons si ens escolten a la remissió podem escoltar a la tarda on hi participem amb més de 30 emissores siguin feliços, tornem demà.
El gall del monestir.